COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Avui contents. Contents perquè us parlo en directe des d'aquest magnífic edifici que hi ha a la zona franca de Barcelona, el D-Factory. Dins, bueno, en el darrer dia bàsicament, perquè avui tancaran edició, van començar el dia 29 de setembre i avui acaben aquesta sisena edició que del VNIW, la Barcelona New Economy Week. 6 edicions que porta, que avui tancarà portes, així que aprofitarem ja per fer valoracions. És un bon dia per fer valoracions en aquest D-Factory, en aquesta nova edició d'aquest VNIW. Clar, mireu, segurament ja amb 6 edicions, doncs molts de vosaltres ja més o menys podeu tenir una idea de què es fa el VNIW i de més, no? Però estem parlant d'una situació que va néixer i a més la situació d'aquest VNIW, d'aquesta Barcelona New Economy Week, va néixer en plena pandèmia. I és una d'aquestes qüestions que sempre m'han cridat l'atenció perquè en principi, jo quan vaig assabentar que començava, dic, ostres, és una bona manera de reenfocar tot aquell moment que estava tot parat, absolutament tot parat, era un moment de paràlisi planetària per culpa del punyetero virus que encara dona, però ja anem amb ell de la mà, i va néixer el VNIW. Aprofitant tota la tecnologia que ens podia permetre posar de manifest tota aquella economia emergent que en aquell moment va demostrar tota la seva eficàcia. Tota aquella tecnologia de la connectivitat, de les videoconferències, fins i tot va començar la cosa important, no sé si ho recordeu, quan feien aquells mons virtuals que semblava que tot seria reunions amb mons virtuals, amb avatars, que després va ser un bluff, tot això va caure, però eren totes aquelles tecnologies que començaven a despuntar. Va ser la gran oportunitat del VNIW per treure el cap. I el VNIW va demostrar des de llavors fins a aquesta sisena edició que avui tanca portes tota la realitat i la necessitat i l'èxit d'aquests events per posar de manifest i connectar empreses, innovació, connectivitat, mobilitat. En parlarem de tot això, en parlarem fins i tot d'ampliació, perquè de fet cada cop que vinc parlo tant amb la Blanca com el Pere, parlo de les ampliacions. Avui en parlarem d'aquestes ampliacions i parlarem de la situació i parlarem del futur i parlarem del present i parlarem del saló. Aquesta sisena edició de la Barcelona New Economy Week en directe, rere COPE Catalunya Andorra, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres i dono la benvinguda per començar a parlar d'això a la Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca Barcelona. Blanca, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda. Encantat de tornar a tenir-te aquí amb mi.
Jo també, sí, estic encantada de tindre-us aquí un any més.
Escolta'm, jo vull començar, avui tanquem portes, avui és el darrere d'aquesta sisena edició del VNIW, però jo vull, ja que comences, es pot fer ja una valoració de com han estat aquests dies?
Sí, de fet estem a l'últim dia dels 4 dies de la Barcelona New Economy Week, que aquest any han fet la sisena edició, i la veritat és que la valoració...
Sembla que hem tingut un tall de línia. Quines coses passen a la vida? Mireu que jo estava aquí parlant de modernitat, de connectivitat, estava parlant aquí traient pit i vaig estar allà a la línia. Bé, us estava explicant, com ja sabeu, acabava de saludar a la Blanca Soriguer. La nostra salutació sí que s'ha escoltat, però he tingut un tall de línia,
sí,
Blanca.
Sí, podem tornar-nos a saludar.
I tota aquesta xerrada que hem estat tenint és com si no haguéssim fet res. Entre tu i jo sí, eh? Hola, Blanca, com estàs?
Què tal?
Benvinguda, benvinguda. Aquestes coses tècniques. Parlaven de la primera pregunta que t'he fet és parlar de la valoració, perquè avui tanquem aquesta 6a edició del Viniu. Quina valoració podem fer d'aquests dies?
Doncs una valoració molt positiva, estem molt contents, és l'últim dia, el darrer dia de la Barcelona New Economy Week i ha vingut moltíssima, o sigui, la presència doncs ha sigut d'uns més de 14.000 assistents, dels quals el 70% ha sigut presencial i la resta amb streaming. Han tingut més de 320 speakers, més de 100 hores de contingut, 66 panels, és a dir, realment no han parat d'innovar, de connectar, innovar i de transformar, no? I aleshores, per exemple, un dels fets que demostra també doncs aquesta positivitat, no, diguéssim, d'aquest esdeveniment és que justament ahir els premis i l'entrega de premis de les millors startups, després fem un sopar còctel i la veritat és que després d'estar tot el dia treballant, la gent no volia marxar perquè realment, inclús en aquell moment, estaven treballant.
No, en aquell moment, clar, perquè és un moment de socialitzar i fer contactes.
Sí, sí, molts contactes i sobretot contactes amb mons que és molt difícil fer-los si no vens al Viniu. Aquesta és la gran diferència, no?, d'aquest esdeveniment respecte d'altres, que al final tu pots estar parlant, pots vindre del món de la salut i sí, pots estar parlant amb els forces militars justament de l'aire per fer d'altres temes amb reptes que poden ser en comú, o també pots estar parlant amb empreses de mobilitat, o pots estar parlant amb com pots millorar la captació del teu talent, com pots motivar-lo.
Sí, he vist també la presència de l'exèrcit per aquí, que sí, tenia una qüestió d'aquesta situació. He vist un coronel i dic, mira, avui tenim aquí. I de més. Clar, parlaves de les startups, i és que això és el que tu dius, no? És un molt bon aparador per les startups, per fer aquests actes socials, per contactar, per fer. Vull dir, és genial, això, no?
Les startups, bueno, nosaltres ja fa bastants anys que estem, diguéssim, doncs, donant un valor afegit amb aquestes startups, els treballem durant tot l'any, cada vegada tenim més candidatures i no només són les candidatures que opten els premis, sinó que durant els 4 dies estan aquí presents amb les activitats. Aleshores, el que fan sobretot són buscar rondes de capital i sobretot a contactar amb possibles clients. Aleshores, hi ha startups del món del talent, startups del món de la mobilitat, startups de la digitalització de la indústria, startups del món de la salut, és a dir, per cada un dels verticals tenim un ventall molt ampli i realment doncs és espectacular la innovació que genera, no? No només al nostre país, estem parlant de tota Europa.
No, penso que la presència és de 80 països, no? Sí, aproximadament, sí. País amunt, país avall, aproximadament 80 països que estan present aquí amb totes les seves tecnologies, innovacions i propostes. Clar, arriba un moment que això es queda petit. Clar, i per això estem ampliant ja, perquè parlem del districte 4.0, que ja han començat les obres, ja he vist allà que ja està remoguda la terra i ja han començat les obres per ampliar tot això.
Exacte.
Quan ho tindrem operatiu, tot això? M'estic avançant massa, potser.
No, que va. Va molt bé avançar-se.
Ho teniu perfectament calculat, això. Molt bé.
Nosaltres, la primera fase de la segona fase, val? Sí. Que estem parlant de 3 edificis, sí. Aleshores estaran fets a finals de l'any que ve.
Ah,
és a dir, a finals de l'any 2026 ja podrem veure doncs 3 edificis en els quals allotjarem empreses vinculades a la indústria 4.0 a nivell global i també empreses de la nova economia. Evidentment, sempre diem el mateix, no? El D-Factory és el piso muestra, no?
Clar, això és el bueno, no està mal com a piso muestra,
és un pisito, sí.
Perquè els altres seran més grans encara o no?
Sí, els altres edificis seran edificis on el tiquet mig, diguéssim, per cada empresa són 1.000 metres quadrats.
D'un-hi-do, eh? Bé, parlaven també aquí una de les qüestions que suposo que llavors amb els nous edificis el Viniu també s'ampliarà amb més startups o...
Sí, bueno, el Viniu, clar, de fet, nosaltres durant aquests 6 anys hem anat canviant, els últims 3 o 4 l'estem fent aquí al D-Factory, però abans el fèiem a la ciutat de Barcelona, diferents sí. emplaçaments, és possible que l'any que ve...
Un dels primers que vaig anar era a l'estació de França repartit per diferents llocs emblemàtics, a més de Barcelona.
Exacte, sí, intentem sempre innovar, aquests últims anys ho hem fet aquí el D-Factory perquè evidentment doncs ens ha interessat, no? I perquè ha sigut una gran aportació de valor pel propi D-Factory, però de cara a l'any que ve ja veurem on ho fem, perquè evidentment estem parlant de que segurament farem més de 3 platós, aquest any n'hem fet 3, potser podem arribar a 6 platós i a 12 sectors.
Que contenta et veig, eh?
Sí.
Et veig molt satisfeta, molt trempada amb el tema, eh?
Sí, sí.
Això és que les coses han sortit bé.
Sí, no, estem molt contents, estem molt contents, sí, sí. La veritat és que sí, sobretot el món de l'aviació, bueno, tots els sectors,
aquí, eh? Aquí volia anar ja, perquè una de les coses que m'ha cridat l'atenció i volia que em fessis 5 cèntims, parlem de, evidentment, com en tots aquests esdeveniments es busca talent, es busca contacte, socialitzar, unir, que empreses contactin perquè la cosa millori, perquè es desenvolupi el seu negoci. Però he vist, a part de salut, de talent, d'indústria digital, que bàsicament és el que... He vist l'aviació. Explica'm això, perquè l'aviació... Igual sí que estava altres edicions han passat, però jo no em vaig quedar amb la pel·lícula.
L'any passat va ser el primer any que vam posar el sector de l'aviació.
Sí.
Evidentment, nosaltres estem al costat de l'aeroport. L'aviació, i en aquest cas l'aeroport de Barcelona o qualsevol aeroport, evidentment, és una infraestructura de connectivitat espectacular per tot aquest tipus de, diguéssim, d'indústria que nosaltres volem atreure. Aquest era un dels motius. Segon, perquè és un sector en el que realment s'estan generant una indústria alrededor del sector de l'aviació molt important, i evidentment la indústria de la defensa també, i aleshores nosaltres per això hem tingut aquí l'exèrcit de l'aire, justament, que ha explicat, no, a les seves sessions, doncs, com la defensa impulsa la innovació tecnològica, com les noves tecnologies transformen l'estratègia operativa, han parlat de projectes de corredors aeris, transferizos, han parlat d'aviació corporativa, han parlat de smart airports,
sí.
Han parlat també de quin talent necessita el sector aeronàutic, que no estem parlant només d'enginyers aeronàutics, sinó que també són nous perfils de professionals dintre d'aquest sector. I és un sector que l'any que ve continuarem fent, perquè, a més, ha despertat molt d'interès.
No, i molt d'interès perquè, evidentment, l'aviació és un dels sectors estratègics importants en tot. En parlem de comercial, com de defensa, com d'absolutament tot. Clar, parlem... I si parlem del Vinio, estem parlant de digitalització, parlem de present i amb un peu en el futur, amb IAs i tota aquesta història. No sé si el món empresarial, que és conscient, però no sé si és prou conscient d'aquesta necessitat de posar-se en marxa davant d'aquestes coses.
Sí, és completament conscient, jo crec que sí. Com a mínim, el Vinio ha estat present a totes les sessions, la intel·ligència artificial, de fet, l'organització, nosaltres mateixos, hem creat un assistent virtual.
Ah, sí?
Sí.
Jo parlo amb el Lluís, amb el cap de premsa.
No, el Lluís és presencial, també és virtual. Però, a part...
A vegades omnipresent.
Sí, a part tenim un assistent virtual que es diu Vibot, que... Ah. Sí. De Barcelona a nivell econòmic, Vibot. Que el que fa és pues millorar la teva experiència com a audiència, no? És a dir, tant a la plataforma com en presencial, no? També, aleshores, tu no pots connectar-te i per diferents perfils d'activitat, doncs et suggereix unes sessions o te'n suggereix unes altres, i la veritat és que està molt bé. Això com a organització. A les sessions, evidentment, la intel·ligència artificial ha estat present a totes les ponències, absolutament a totes, i després nosaltres vam fer una, com si fos el baròmetre de la nova economia, no? Vam entrevistar més de 500 professionals durant els últims 6 mesos,
sí.
I molta gent, sí, diu el mateix, no? Que la intel·ligència artificial destruirà molts llocs de treball.
Això, mira, t'avances el que t'anava a preguntar.
Sí, em feien les preguntes.
Jo estic encantat, jo t'he d'escoltar i en funció del que dius jo vaig repreguntant, perquè, clar, la IA, una d'aquestes poses és aquestes, no? Sobretot per part dels treballadors, ostres, destruirà moltes professions, però també crearà d'altres, això és veritat. I més que això, que és una evidència, és si l'empresa també és conscient d'això, d'aquesta transformació que necessitarà en qüestions de professionals, d'aquest canvi.
Sí, sí, sí. Evidentment hi ha sectors que ho tenen més, que són molt més conscients que d'altres, no? El sector de la salut ho té
claríssim,
doncs, claríssim, no? Evidentment el sector de la sostenibilitat també, i hi ha d'altres, doncs, bueno, que evidentment costa més, no? Però els que estem tocant aquí, estem parlant de nova economia, estem parlant de molta innovació, estem parlant de professionals que són els que fan realment que transformen els negocis, i evidentment tothom està alineat, doncs, perquè això passi.
M'agradaria parlar també d'una de les qüestions que s'ha parlat aquí, que és la mobilitat compartida, connectada i autònoma. He vist per aquí un cotxe. Mira, aquí el tinc aquí darrere mateix, que s'està movent. Vaig a intentar definir el cotxe. És una mena de 600 modern, però 600 sense el morro. Imagina un 600 dels antics, però que no té morro, i que és elèctric, evidentment. Està imprès en 3D, amb una impressora 3D, i es porta amb un joystick, com si estiguessis jugant... Anava a dir l'Spectrum, mira que antic soc, no, em refereixo a aquest joystick de les maquinetes, doncs igual, i està per aquí circulant, i fem mostres de la mobilitat. Clar, quan parlem d'aquesta mobilitat, ostres, això és ficció, vale que tenim els cotxes, Però les ciutats també s'hauran de...
I tant, i tant.
S'hauran d'adaptar amb aquestes connectivitats, perquè si no hi ha connectivitat, com funcionaran els cotxes intel·ligents?
Exacte. Bueno, de fet, això és el que està passant al D-Factory, no? Justament, de fet, una part d'aquest cotxe s'ha imprès aquí al D-Factory i, de fet, ja portem 3 anys amb el prototip aquí a l'entrada del D-Factory i aquest és el real, no? Es va presentar al Saló d'Automòbil aquest any i estan doncs pendents d'una sèrie d'inversions a nivell europeu per acabar de, bueno, de poder produir de veritat amb una escala gran, no? La veritat és que totes aquestes innovacions, bueno, es pot veure ara mateix aquí com va.
Sí, sí.
És a dir, això és una realitat en moltes ciutats ja, i aleshores això d'aquí doncs evidentment ho han de facilitar, les ciutats ho han de facilitar, la regulació de totes les ciutats, perquè evidentment cada ciutat canvia de regulació, no és el mateix la regulació, sí, sí, de Madrid que la de Barcelona, i doncs s'ha d'adaptar el consum.
I això pot ser un problema?
No, al contrari, és un avantatge.
No, no dic que hi hagi diferents regulacions, que no hi hagi una regulació unificada, sí, perquè, clar, te vas d'un sitio a otro, canvia tot, vull dir, no
sí,
sé.
Sí, sí. Bueno, jo, a mi, d'entrada, ara mateix és un problema per a aquestes empreses, no? Per això hi ha startups que estan especialitzades, no?, amb el mercat de Madrid i d'altres només amb el mercat de Barcelona, perquè la regulació no té absolutament res a veure.
Clar. Després, una part important que entra dins de la nova economia, dins de tot això, perquè parlem de les empreses, parlem de startups, hem parlat de l'aviació, parlem de la salut, que evidentment la irrupció de la IA a la salut farà més fàcil que els professionals, els metges, facin diagnòstics, mirin, no mirin, siguin més precisos. Parlant de la mobilitat amb aquest cotxe de 600 sense morro que s'obre per davant, com aquell cotxe dels anys 40 que tenia com una porta per davant que s'entrava, doncs és semblant això, no? Però clar, si les administracions, parlo d'ajuntaments, parlo de Generalitat, parlo de diputacions, parlo del govern central, no es posen les piles en adaptar el que estan fent aquestes empreses, no sé fins si no es posa pals a la roda, si no l'accelerem aquí. Aquest seria un cas, no? Cotxe elèctric, molt bé, necessitem cotxes elèctrics, però si no hi ha llocs per endollar-nos, com ho fem, això?
Sí, sí, clar.
És un què, no?
Bé, és que tot està connectat. És a dir, és justament l'expressió màxima de la representació del que fem aquí al Barcelona New Economy Week. No podem obviar l'altre sector. Tots els sectors estan connectats perquè al final estem parlant que tots són ciutadans i tots som consumidors. Mm. I aleshores, en el moment en què tu ets un ciutadà i ets al mateix temps un consumidor, evidentment t'afecta absolutament tot. I a més ets un consumidor no només de salut, sinó que ets un consumidor de béns de consum. Aleshores, tot això, evidentment, està més que connectat i s'ha de poder doncs, fer que hi hagi aquesta comunicació i aquesta facilitació, no?, de que les coses passin. El Biniu és un clar exemple de que intentem que, com a mínim, aquests mons es comuniquin, que evidentment fem que els projectes tinguin vida pròpia i es vegi les grans oportunitats que té per la societat, perquè clar, aquí estem parlant de projectes que incideixen de forma directa amb el ciutadà. En tema de salut, incideixen de forma directa. S'està parlant també de l'hospital a casa, és a dir, si els hospitals estan...
Avui parlarem, precisament, tenim un convidat, una convidada en aquest cas que ens parla d'això.
Sí, el Biniu Health està anant molt bé, perquè a més aquest any han fet un esforç important en implicar realment a centres hospitalaris, els dirigents d'aquests centres hospitalaris, estem parlant de centres hospitalaris públics, de gran renom a la ciutat de Barcelona, i que estan explicant aquí aquests 4 dies, bueno, amb aquest concret 2 dies, que és el de salut, temes molt, molt, molt interessants, com per exemple, avenços pioners per a tractar malalties neurològiques, la salut des d'un punt de vista de perspectiva de gènere, no només, evidentment, del personal, sinó del tractament en si.
Sí, sí, i dels diagnòstics. Darrerament, quan parlàvem de problemes cardíacs, fins i tot totes les proves s'havien fet des d'un punt de vista masculí.
Sí, sí.
I clar, no sé, ninguna mente pensante va caure en que possiblement patologies cardíaques des d'un punt de vista femení igual tenien una simptomatologia diferent,
sí, sí,
que es podien confondre.
I de fet, hi havia moltes crisis perquè no els atenien i pensant-se que
era una altra cosa.
Ansietat, digo, bueno, deben pensar que és la viuda alegre, claro, la viuda alegre ha dejado de existir.
Ja acabo. L'any que ve farem el programa des del nou edifici?
Bé, estarà acabat a finals de l'any que ve. Aleshores hem de canviar les
dates. No arribarem.
Serà el següent, sí, no? Sí.
Molt bé. Escolta'm, m'estava preguntant el meu tècnic si ho acabarà abans del camp del Barça. Suposo que sí, no? Sergio López va estar... És que avui té partit. I em deia, no, si ho acabarà abans del camp... Suposo que sí. Escolta'm, Blanca, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt amable, Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca Barcelona, i felicitats per una nova edició del Biniu.
Moltes gràcies i felicitats a vosaltres també.
Moltes gràcies per convidar-nos, jo encantat. Venir aquí és com parlar de futur en el present. Vull dir, és una cosa sempre que m'ha cridat força l'atenció. Sí, perquè cada cop veig, o veig un robot o veig alguna cosa que dic, hòstia, això... Yeah. Perdó per la paraulota. Però en aquest cas el cotxe que m'ha...
T'ha impactat, eh? Sí, tenim, sí, una, no? Moto, també per això.
Ah, no m'he acabat de fer un tomb, i quan el faci la veuré, la moto, en tot cas. Ah, no, està allà.
Sí, sí.
Està,
sí,
allà.
Sí.
Ah, no havia arribat allà, mira.
Sí, pues sí. Aviat ens faltarà un tren.
Tot arribarà. Escolta, ja. Moltes gràcies, Blanca. Gràcies. Que tinguis un bon dia. Doncs de seguida continuarem parlant de tot això des del 21 i entrarem, hem parlat amb la Blanca per parlar de tot en general del que ha estat aquesta sisena edició, però ens queda parlar de salut. Parlem de salut, parlarem, evidentment, quan parlem de tecnologia, quan parlem de connectivitat, hem de parlar de seguretat, de ciberseguretat. En parlarem també. Tenim molta feina a fer, moltes qüestions interessants des d'aquí, des del 21, en directe darrere COPE Catalunya i Andorra. Bé, de seguida en parlem d'enginyeria i fabricació intel·ligent. De seguida en parlem aquí a COPE Catalunya i Andorra. Serà una de les qüestions i un de les pals de paller que es fan aquí al Béniu. Però abans, i mira, parlàvem amb la Blanca de problemes del cor. Com teniu el vostre cor? Inscor? Inscor és el centre líder referent en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor ja saps que cuiden del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida. I, a més, hi ha un què, que programen la teva visita per quan tu ho necessites. Ja saps que tota la informació la trobaràs a Inscor. InscorBCN.com. Ja saps, cuida del teu cor amb Inscor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Avui ens acompanya el Marc Síria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci no, no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:45 a COPE Catalunya i Andorra.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clar, si tu tens una empresa i la vols digitalitzar, penses, vale, i ara, ¿por dónde empiezo? Aquest pot ser un dels grans quès i un dels grans problemes que podries plantejar-se. I quan parlo d'empresa, mireu que aquí estic englobant absolutament tot. Des de la que fabrica xutxes a la que fabrica material d'obra, passant per tot el que la vostra ment pugui imaginar en qüestió que es pugui de definir com una empresa, no? Al Vinio, doncs, hi ha empreses que es dediquen a... Sí, seria ajudar o a transformar digitalment empreses, a donar solucions d'aquestes transformacions digitals. Mm-hmm. Com ho fan? Doncs parlem amb el senyor Carlos Cosials, tenim aquí amb nosaltres, que és gerent d'Indústria 4.0 a Nine Altitudes. Carlos, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel, encantat.
Jo he fet aquí una definició, m'he llançat a la piscina, conforme a la transformació digital d'empreses. No sé si la definició és és correcte o, sí, o s'apropa més o menys?
Bueno, jo a banda de gerent, vagi pel, pel davant, també sóc acadèmic, eh? Per tant, a vegades em surt una mica, la, la cosa em surt una mica pedagògica. Però bueno,
no et preocupis.
Si es tracta d'això, jo m'agrada distingir, sí, eh? Tothom parlant de digitalització, i és correcte. El que passa és que la digitalització parteix d'una cosa molt òbvia, que és des dels egipcis, l'infinit en un junco,
Sí.
La tecnologia de base de comunicar-nos era el paper, d'acord? I de sobte arriba els ordinadors, internet, i que això vol dir que el que estava amb el paper ara està amb un ordinador. Aquest fet de passar del paper a l'ordinador li diríem digitar, convertir en dígits. Ara bé, quan ja ho hem fet tot en dígits, és quan ens digitalitzem.
D'acord.
Per tant, quan les empreses volen digitalitzar, el que no ens està dient, però han de fer, és digitar-se. És a dir, jo vaig a moltes empreses i els clients, al final, t'ho resumeixo, què ens demanen? Vull treure el paper de la planta de producció.
D'acord.
És a dir, no vull que el paper sigui qui mani. Vull que les ordres que jo dono des de l'oficina de dalt baixin, i abans havia de baixar el, sí, sí, l'amo.
No, no amb un paper, no amb un paper, sinó de forma digital. No?
Efectivament. Val? I aquest procés de digitalització canvia, perquè clar, jo abans era l'amo, deixa'm que parli de l'amo.
Sí, no, tranquil.
Que baixava, i baixava per què? Perquè la seva nau, a dalt, fins i tot podia arribar a viure.
Clar, estava allà, clients... No, hi havia naus que tenien un despatx vivent, per dir-ho d'alguna manera.
Tenim uns clients al País Basc, que arribes allà i la família encara viu
encara
a dalt.
Allà.
Ara un tema del terrorisme i tot, sí, això, però bueno. Doncs a dir que baixar volia dir anar a treballar i tu gestionaves visualment. El visual management, que alguns en parlen, era jo superviso la meva planta i veig que la gent fa el que ha de fer. I si havia de fer alguna cosa, feia el ad hoc, no? Mano i dono ordres. Donar ordre és una cosa molt humana, d'acord? Clar, el que volem ara és que aquesta persona estigui on sigui,
sí,
vull dir, lluny d'aquí,
sí,
i que aquesta ordre que verbalment donava mentre caminava es
converteix.
Clar, això ni paper ni veu.
I amb la mateixa efectivitat.
Més efectivitat, perquè si me digitalitzo és perquè vull anar més enllà d'això que feia. És a dir, no em digitalitzo només per quedar-me on estava, sinó que vull anar més enllà. Més enllà significa fer-se més gran? Podria ser, però no sempre. Perquè aquest matí estàvem aquí fent una conferència, el principal repte que tenen les empreses no és treure el paper, això és el que ens demanen, eh? És a dir, aquest no és el problema. El problema és, i aquí el gran competidor és la Xina, és que jo el que continuo fent aquí és el que no fan ells. I ells que fan? Volums i molts. Per això ens arriben contenidors. Aquí que fan? Coses molt especials, per tant, encara faig més coses diferents que avall,
sí,
i només em demanen una o dues coses. Entitats, no? Quan jo aquí estava acostumat a entelar...
La Xina seria el reflexe d'aquesta connectivitat i aquesta digitalització que m'estàs parlant?
No, perquè ells no necessiten la digitalització.
No dic reflexe, dic mirall, on ens hem de mirar allà.
No, al contrari. No guanyarem. Si es volem ser com ells, no guanyarem. És a dir, ells tenen un volum i una capacitat...
No, ja.
Per tant, aquí el que hem de saber fer és el que sabem fer, el que ens queda per fer... I el món està ple de matisos, i per tant, en els matisos és on nosaltres guanyem.
D'acord.
Amb les especialitzacions. No?
Vosaltres ajudeu aquestes empreses a fer tot aquest pas que m'estaves explicant de digitalització, a donar les solucions adequades i correctes,
sí,
per l'especialitat d'aquella empresa, per,
sí,
entendre'ns, no? Hi ha consciència d'això? En quin nivell estem de digitalització ara mateix?
Aquí et diré una altra cosa i deixem que et matitzi, eh?
Endavant, no, matitza tot el que vulguis. Jo vinc aquí a aprendre.
Molt bé, jo intentaré ensenyar-la. Tu estàs dient, nosaltres venem solucions, i és cert, Tinc aquí la persona de màrqueting que m'està mirant i em diu que no diguis això, malament, clata allò.
Endavant, doncs digues el que has de dir, bueno, perquè no em seria molt greu que fotessis una bruca per culpa meva, endavant.
No, jo, fixa't, nosaltres és cert que tenim un catàleg de solucions que és el que oferim als nostres clients, però la solució vol dir que el problema està definit, i aquí és on trobem el gran coll de bot, ampolla. És a dir, quan la gent en mira els ulls i en diuen, Carlos, treu-me el paper de planta, això és el que em saben dir. És a dir, confien, i aquesta és on està la relació d'aquest tipus d'empreses com la que jo treballo, d'integració de sistemes, que són la solució, a un problema que no ens han dit. Perquè el que ens han dit és, no vull veure el paper. Com ho has de fer? No sé, confio en tu. Som una mica com els metges, no?
D'acord.
Tinc aquest problema, tu sabràs.
Tu sabràs, per això estàs aquí, per solucionar-ho.
Aquestes solucions acaben encaixant, i aquí lo interessant és quina capacitat tens d'aquesta solució sigui flexible o que se pugui acomodar. a un problema que vol ser particular, perquè cada empresa o empresari o empresària vol continuar tenint el seu tarannà, no el vol perdre. I això és el que sí que s'ha vist amb altres solucions, molt més de gestió administrativa, els CRPs que parlem, no? De com cobro i pago, tot això, que això com ve molt donat per l'administració pública, la comptabilitat, doncs això ja ve donat. No?
Sí, sí. Escolta'm, què guanya una empresa amb la... És una pregunta un poc de perogrull la que t'ho vull fer ara, però què guanya una empresa amb la digitalització? Amb tot això, amb aquestes solucions... El Treurope, m'has dit això de baixar el jefe i tal. Sí, però què més hi ha?
T'ho diré, agujeros negros. Què són els agujeros negros?
Ostres, és això que està al centre de l'univers que ens atreu i que tard o
d'hora... Però per què es diu agujero negro? Perquè tu saps que hi ha algú que no saps què està passant. Sí, perquè és negre, no hi ha llum.
Però tothom va cap allà, vull dir. Bueno, coses...
Doncs sí. Això, l'anècdota d'un empresari és que un cop vaig anar a la seva fàbrica, per tant, casa seva,
Sí.
I jo li pregunto, Pepet, per què està parada aquesta màquina? Les 10 del matí d'un dimarts, És a dir, no hi ha allò que deies, no, és que m'has vingut...
No és un divendres a la tarda que vam plegar, no.
Dimarts a les 10, està parat. I amb un acte d'honestitat em va dir, Carlos, no ho sé. Això és un agujero negro.
Vale.
És a dir, d'acord. A casa seva estan passant coses o no passant coses i no sap per què.
Eficiència.
Seria... Quina és la solució?
Un exemple d'eficiència. Bueno, és que de saber per què fallen les coses.
Però l'eficiència parteix de que saps el que està passant.
Correcte, per això. Si no, correcte.
Per tant, què és el que li hem fet a aquest home? L'hem descobert on estan els seus agujeros negros. ¿Vale?
D'acord. Els problemes per solucionar.
I ara mateix ens diu, no. Ara que ja sé... que és el que sé que aquí passen coses que no tenia, ara vull que em registris què passava aquí. Ara li ha posat nom, li ha posat llum amb aquests agujeros negros. No? I això és el que aconsegueix. Per tant, ara pot ser més eficient perquè sap el que passa i el que no passava abans, que passava.
Doncs mira, és una d'altres respostes a tota aquesta digitalització era de futur, que no és futur, que no, és present. Que és present.
I el que no s'hi posi, morirà.
Aquesta possible... És una molt bona reflexió per acabar la xerrada. Carlos Cossials, gerent d'Indústria 4.0 en Nine Altitudes. Escolta, gràcies per aquesta xerrada, explicar-nos un poc una mica què és la digitalització.
Si he estat explicador i entretingut, millor encara.
Si ho he entès, que sóc mig tonto, vull dir, tothom pot entendre. Això segur,
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres, Carlos, molt amable. Va, que de seguida parlarem de més coses, perquè estem al Beniu i tenim un munt de xerrades i d'exemples per veure. D'entrada parlarem de projectes. Parlarem de projectes que es fan aquí al Beniu i en parlem de seguida aquí a COPE Catalunya d'Andorra, darrere COPE Catalunya d'Andorra. Ja sabeu que estem en directe en aquest tancament, el darrer dia del que és el Beniu. No sé com està la solució, perquè, mira, farem un anunci per no fer anuncis. Això ho signa Borja Orozco. Borja Orozco és un dels creatius publicitaris més premiats que, després d'anys liderant marques i campanyes, avui treballa directament amb empresaris de petites i mitjanes empreses que volen claritat abans de comunicar. I això és clar, ser clar abans de comunicar. I és que moltes decisions fallen, erren, per no tenir un diagnòstic adequat. T'imagines incorporar un director creatiu en el teu propi negoci? Doncs això ho pots descobrir a brandcapital.es. I de seguida parlem de més tecnologia aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
¿Por qué todavía te quiero?
Herrera a COPE Cataluña en directe des de la darrera jornada d'aquesta sisena edició del Viniu i parlem amb una de les empreses que està instal·lada aquí, el D-Factory, a la Zona Franca. És Siocast, l'empresa, i tenia amb nosaltres el Roger González, que és el project manager de Siocast. Roger, com estàs?
Pues molt bé, aquí.
Benvingut.
Gràcies.
Tinc a les meves mans ara mateix, vull descriure-lo. És una mena de tros de silicona, almenys té un tacte similar a silicona, flexible, amb una forma molt determinada, que no sé exactament, ha de ser una peça que encaixa en algun lloc, pel que veig. Què és això que tinc a les mans? Què feu aquí?
Ara mateix estàs tocant una mascareta per nounats. Vale. La respiració assistida.
En sèrio?
Sí, correcte. I aquest cas particular és un projecte que hem estat desenvolupant amb altres empreses que estan aquí al The Factory.
Sí?
Amb altres conglomerats, entre els quals hi ha l'Allianz i també Shining 3D. Vale. I el projecte consisteix en, bàsicament, fer un escàner facial dels nounats i adaptar aquestes mascaretes perquè encaixin perfectament amb la seva nas i la seva boca.
Això seria per fer una respiració assistida, per fer...
Correcte, sí.
Però és magnífic això, no?
Sí,
però jo dic que era silicona. Quin material és?
És un TPU, és un plàstic, un termoplàstic elastomèric que fa ales de silicona, bàsicament. Si s'assembla moltíssim, la base és una mica diferent, però ve a ser una mica el mateix. En aquest cas, és un grau mèdic que és... totalment compatible amb...
Ostres!
Amb això.
No m'ho havia imaginat, això. Clar, sí, no soc del rebot, tampoc. I això per què és millor que el que hi ha allà? Quin avantatge dona?
Ara mateix, com que els tamanys són estandarditzats,
sí?
Depenent de la fesonomia que tingui el nadó, és possible que li faci algunes rascades i que li faci sang. I també estan tenint problemes perquè són més opaques les mascaretes actuals. I llavors, si passa alguna cosa que...
No s'aprecia.
No s'aprecia des de fora, sí.
I això pot ser encara més transparent, suposo.
Correcte, sí. Encara més, sí. Estem treballant en això. Encara.
Ho dic, aquesta és semi-transparent, pots intuir alguna cosa, no es veu clarament, perquè és més opaca, però si es pot fer més transparent seria una qüestió magnífica. I això, en quin moment vau tenir la idea de desenvolupar tot això?
Bueno, surt? Això és una idea d'en David Adrué, ¿vale? Van tenir aquest projecte per l'hospital, no sé si és l'Hospital Clínic de Barcelona, i van estar buscant solucions de com fabricar aquestes mascaretes. ¿Vale? Com veus, és un tamany molt petit.
És molt petit, molt petit.
I en fabricació per 3D, la que coneixem, hi ha dos problemes. O els materials no són del tot compatibles, ¿vale? No són tan elàstics, o les tecnologies que sí que permeten fer servir materials més elàstics donen una rugositat a la peça que també fa ferides en el nadó. Llavors, Siocast és l'única opció actual en el mercat que permet fer aquestes coses.
Llavors entenc que s'han interessat per tot això, no només als hospitals d'aquí, sinó... estàs que lo petais, supongo, con esto, no?
L'escalabilitat.
Obres el mail i tens 50.000 peticions de diferents hospitals, no?
Sí, això no és el meu fort, tampoc, no estic a la part comercial, però sí que entenc que és aplicable i en un futur, a 5-10 anys vista, és possible trobar en tots els hospitals del món aquesta solució perfectament, a més, molt aplicable.
Una meravella aquesta que acabo de parxarrar, perquè més o menys he fet una definició i la tinc a la meva mà, molt petita, i ja ho he escoltat. Roger González, project manager de Siocast, una de les empreses que està treballant aquí al D-Factory en projectes tan xulos com el que ens acabes d'explicar. Escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molt amable. Sí. Doncs heu escoltat, és un dels projectes de les empreses que treballen aquí al D-Factory, i per això, dins el Viniu, dins d'aquesta situació, aquesta edició, doncs és important aquesta connexió entre empreses que contacten, perquè, per exemple, un ve aquí amb un problema determinat, contacta amb Siocast, que nosaltres tenim aquesta solució, i la troben, perquè ja sabeu que en aquest món empresarial els contactes per saber, mira, jo tinc això, jo necessito això, és pràcticament imprescindible. Estem a punt d'arribar a la una, de seguida t'explicarem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i després tornarem per continuar parlant, entre d'altres coses, de ciberseguretat. De seguida tornem aquí, a Cope Catalunya i Andorra.
És la una de la tarde, són les 2.